Antonio Vadillo realitzaran una valoració d'aquesta temporada.
I amb els esports hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que s'està preparant un documental sobre el mític albirament d'ovnis a Sóller l'any 1978.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I doncs ja arriba el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i avui també dues persones. Per una banda, la companyia del director d'aquest nou documental, d'aquest documental que s'està preparant, que és en Guillem Miró, i per altra, d'un informant, en Biel Perelló.
Psicofonies buides, no me voldria perdre, estic il·luminat. Serena de novembre, omnis d'esplà de cua.
Ja sí, un documental que s'està preparant sobre el moviment ufològic a Mallorca està fent una crida aquests dies perquè demanen material d'arxiu dels anys tant 70 com 80 i també testimonis que puguin aportar informació sobre l'albirament de l'OVNI a Sóller, com dèiem, el 1978, que va ser quan Joan Coll i Pec Climent varen fotografiar un OVNI a la Serra de Tramuntana. Imatges que varen fer la volta al món i que varen ser requisades per la Guàrdia Civil. Ara, aquest documental, dirigit per Guillem Miró i de la mà de Somera Films, la productora del llargmetratge Mario, vol resoldre tots aquests enigmes i misteris que envolten aquella nit i, ara mateix, a Tèntol, ens hi volem endinsar en profunditat tot seguit.
En profunditat.
I per una banda, volem saludar el director d'aquest documental, que és en Guillem Miró. Guillem, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, estic estupendament.
Guillem, clar, tu ets de Sóller. S'ha de ser de Sóller per fer aquest documental.
Jo què sé, pot ser de qualsevol banda del món, però si ets de Sóller tens un avantatge bastant clara.
Que és covar-me ja perquè de petit.
Això t'anava a dir, i també supos que l'aire de tramuntana te fa pensar una mica diferent. Pot ser una mica pensament lateral.
Aquí a l'estudi de Terràdio ha vengut en Biel Perelló. Mos pas dir qui és en Biel Perelló, Guillem, i per què col·laborarà en el teu documental. Biel, benvingut, per cert.
Moltes gràcies.
Hola, Biel, com estàs? M'agradaria estar allà en persona, però això, m'ha enviat un... Jo estic a través de telèfon i en Biel ha anat en persona. En Biel Perelló, res, fa molt de temps que el conec i jo el coneixia per altres temes, el coneixia perquè és guionista, també fa feina a Palma, té una parada que després si vol xerrar ja xerrarà. D'aquest tema.
Esperem.
I jo el coneixia perquè sé que és... Digues, Biel.
No, que dic que esperem que xerri en Biel. Sí.
Parlarà.
Sí.
Digues, i res, sí. Jo sabia que era un... Tenia aquesta dèrica i sabia moltes coses d'ufologia, sabia que era un expert en sa matèria, tot i que no ho diu obertament, i vaig quedar amb ell, i efectivament vaig veure que tenia des del 1950 que va ser la primera fotografia que va fer en Enrique Hausmann, va dir, com va dir, ho vaig apuntar,
sí,
vaig veure que era correcte. Una font de coneixement. Sí? No, sí. No. Si m'equivoco, me corregeixes.
Sí,
i res, era com una enciclopèdia, perquè a més té una cosa, ufologia balear, i és que els mallorquins, així en general, no ens agrada molt escriure. Llavors, hi ha part escrita, però quasi tot és molt oral. Llavors, necessites qualcú, i molts, malauradament, va mort. Llavors, en Biel és l'únic que ha tingut contacte amb molta gent i ha xerrat amb ells, i res, té aquest coneixement que no se pot treure d'enlloc.
Uh-huh.
I és molt útil per fer documental, donar cap punt, jo crec menys, ell creu més, o no deixant de creure, no? És un contrapunt interessant.
Biel, clar. Per al·lusions. Mm.
Sí, però si no, hola, Guillem, moltes gràcies. Sí, no, tot correcte, el que ha dit en Guillem, jo... Sí. Ell me va proposar col·laborar amb aquest documental jo no passava un bon moment i vaig dir que sí, perquè és la meva passió, la ufologia, i bé, hi ha altres temes laborals que no tenen a veure amb la ufologia, però que també són molt importants per la meva carrera personal. Mm-hmm. Però la ufologia és el número 1, diria jo, i estic entusiasmat. Jo som, diguéssim, el cervell de darrere el cos d'en Guillem, no? Mm-hmm. Ell me va dient que necessita, jo li don, no?
Li proporciona la informació.
Totalment.
Que necessita.
Sí, una mica.
Però tot i així, Guillem, feis una crida per demanar a la gent que també vos ajudi.
Sí.
Sí, perquè clar, el que passa és que nosaltres ja fa, en la tonteria, deu fer 5 anys que estem recuperant informació i tot això, fa molt de temps. Evidentment no és jornada completa, perquè seria impossible, però sí que fa 5 anys que estem recopilant coses. El tema és que ara ja estem a punt, que començam a gravar coses, començam a muntar-lo, i ens falten moltes imatges de... Clar, nosaltres tenim una sèrie de testimonis, però són testimonis que han conegut, però estem segurs que encara hi ha gent que no s'ha pronunciat, sobretot perquè ha fet coses que van succeir, testimonis de coses que sabem, que hi havia 10, 15, 20 persones que ho van presenciar i només han pogut parlar amb dues. Llavors, estem segur que hi ha més gent que sap informació. Llavors, la volem animar que m'ho contacti. I és important, ja sigui com que sàpiguen coses o hagin vist, siguin testimonis, o simplement amb imatges de Mallorca dels anys 70, perquè, malauradament, no n'hi ha gaires. Hi ha petits vídeos amb 8 mil·límetres, però ens agradaria tenir una gran col·lecció per poder il·lustrar tot el fenomen, perquè, evidentment, el documental durarà més o menys una hora i mitja i necessitem omplir molt d'imatges d'arxiu d'aquella època.
Clar, deies que una quinzena de persones van albirar aquest ovni a Solla,
sí.
I que només teniu el testimoni de dues persones.
No, bueno, no. Són alguns fets aïllats, però d'albiraments, això ho diu en Joan Coll en una entrevista que li fan Jiménez del Oso, el 79, que diu textualment, diu, qui más qui menos en Sóller ha visto ovnis. I ho diu tal qual i ningú el corregeix. És a dir, a Sóller molta gent ha vist ovnis i no se n'amaguen, i ho diuen tranquil·lament. Basta fer una volta per Sóller i demanar a qualsevol. El tema és que altres fets, com per exemple, això en Biel ho explicarà millor que jo, però per exemple hi havia una petjada per gener del 78 o 77, no, ara no record, hi va haver una sèrie de petjades que sortien de l'embassament de Cuba, que se sospitava que eren d'alguna persona que no era humanoide, sinó que eren com extraterrestres, aquestes petjades. Llavors, això sabem qui ho va dir, sabem dos militars que ho van confirmar, però sabem que hi ha més gent que ho va veure i ens agradaria tenir testimonis de... No sé, Biel, dona la teva informació, tu que domines més que jo.
No, clar, tampoc vull donar informació classificada, però és cert això, no?, que gent va veure unes petjades de vora a Cuba, allà, i...
No eren d'animal?
No, eren... En principi, no. Estem investigant, estem com descartant totes les possibilitats. Mos agrada el mètode científic i llavors no... Vull dir, mos creem més els testimonis orals, evidentment, com a bons científics creem més fets.
Sabies de popular. Conegut, això sí. Quan va ser? Més o manco?
Això devia ser que era l'any 79, no?
7, no? Sí, entre 77 i 79.
Sí, 77-79. Sí.
Però l'any 1978 què va passar?
Uf, clar, va ser gros.
Explicau-ho.
No, va...
Clar, no, el que va passar en 1978 és que, diguem, és la culminació, hi ha gent que... Bueno, no és la culminació, perquè va seguir molt de temps. Però, bueno, nosaltres utilitzant com a cliffhanger una mica, com a estratègia quasi documental, perquè el 22 de juny del 1978, més de 9.000... Hi ha gent que diu 9.000, hi ha gent que diu 6.000, hi ha gent que diu 3.000, cada diari diu exactament el que li dona la gana, com el típic que ets organitzador, diu un número i la policia diu un altre. Però vull pensar, perquè he vist fotos que hi havia 9.000 persones a dalt de tot de la muntanya, el 22 de juny del 1978. Hem de pensar que el 78, arribant al Puig Major, era una mica més complicat que ara. No hi havia tanta gent en cotxe, i a més, la gent de dalt que va arribar venia de tot Espanya, i fins i tot gent que va venir de fora d'Espanya.
Sí,
de fet, tenim un testimoni...
Què hi feien, però?
Això dir... Clar, van venir a la primera trobada interplanetària, perquè suposadament...
Ai, que hem perdut en Guillem.
Ai,
justament.
Ui,
ara sí, Guillem.
Ui, no ha estat cap, però ens volen silenciar.
Hola, me sentiu?
Sí, ara sí.
Sí.
Això, que va ser la primera una trobada que suposadament havien d'arribar els extraterrestres per primera vegada a la història. I en Joan Coll havia de partir amb ells, per això...
Ai.
No varen arribar. No van arribar aquella nit. Però clar, això és la culminació de 10 anys de veure albiraments, de veure petjades, de militars que requisen material, és a dir, va ser durant més que 10, van ser 5 anys on cada 2 mesos passava algun fet i clar, la gent va anar creient i confiant fins que se va culminar amb aquest dia. Se van fer més trobades, hi ha molt d'albiraments, de fet, en Jiménez de l'Oso venia, diuen que una vegada pràcticament cada mes, perquè no sàpiga, en Jiménez de l'Oso era un expert ufòleg. Bueno, ufòleg, parapsicòleg, bueno, un periodista
tòtem,
de l'època.
Un tòtem. Mm-hmm. És un, tòtem, un mestre, no? Podem dir, una mica?
Sí, 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 exactament. Mm-hmm. I això, que venia cada mes a Mallorca a fer investigacions. Durant el... Estem parlant de 69, el 80, 81, 82, és a dir, que la febre va seguir... I bueno.
Mm-hmm. Clar, ara pensava, la bueno. Pel·lícula en Spielberg, la primera, 1977, Encuentros, sí. en la tercera fase, és 1977. Sí. Ara en tenim
imaginem.
Una de 2026. Sí. Però
exactament.
També se diu que el món de la, d'aquest fenomen a solles anterior de la pel·lícula en Spielberg.
Sí, de fet, jo crec... O sigui, no tinc proves, però jo crec que en Spielberg bàsicament està xerrant de solla.
Ah, sí?
Sí.
En aquesta pel·lícula Encuentros en la tercera fase?
En què te bases?
En què me bas? Com a científic o com a persona crítica me bas en intuïcions, però també en fets, no? En fets concrets, com que xerra d'això, d'un avistament gegant, en un lloc remot, solla. És com una vall, no? Allà quan arriba... No vull fer spoilers d'una pel·lícula de 1977, però...
No passa res, ha prescrit.
Sí, jo crec que ha prescrit.
Això mateix.
Però quan arriba aquella nau gegant, que molta gent... Això, en Guillem, després... No sé si ho puc dir, però molta gent que quan va veure aquesta nau va dir és aquesta. És aquesta, no acabarem veure. Jo no sé si va tenir contactes en Spielberg amb gent de solla...
Li hauríem de demanar.
Ho hem intentat.
Sí?
Ho estem intentant.
Ho estàs intentant, tu sí. També, Guillem?
Sí, jo... he de dir que tens la sort de tenir Indiana al meu costat, perquè jo a vegades me rendeix més ràpid i ell no se rendeix, i per això potser troba informació molt més interessant que la que jo trob.
Home, ara seria un bon moment per demanar-li, ara que té la promoció d'aquesta nova pel·lícula.
Sí, no, ho estic provant. De moment, tinc una resposta, allò està en l'aire. De moment m'han dit, no telefonis més, per favor.
Sí?
Sí, amb un to més desagradable, però no, jo som insistent i crec que la veritat s'ha de conèixer.
Clar.
La veritat està allà
sobretot
de fora.
Sobretot si Spielberg se va basar en solla per fer aquesta pel·lícula.
Claríssimament, que qualsevol que hagi fet...
una pregunta a ell.
Clar, és, només et demanar-li solla, dir-li solla, i veure la reacció d'un Spielberg, que segurament, és el que estem intentant trobar, a part d'això, de moltes imatges de Mallorca. Amb ovnis o sense ovnis, no? Dels anys 70, aquells anys d'explosió ufològica, que va coincidir... Jo crec que no és casualitat, va coincidir amb la transició cap a la democràcia espanyola. No és casualitat, no? És una teoria amb la qual en Guillem i jo de vegades discrepam, perquè jo crec que no, hi ha una correlació claríssima.
Tu no, Guillem? Tu no ho creus?
Sí, no, jo intento intento ser un professional, llavors jo me deixo endur per la informació que m'atrop i intento no jutjar. Però clar. Sí que aquí hem de dir una cosa, que en Biel i jo vaig xocar molt i molt discutim i tal, i vam descobrir, bueno, amb això m'ho va explicar en Biel, que jo ja fa anys que passa, perquè... En els anys 70, la gent de Solla, els ufòlegs experts de Solla, en Pec Climent, en Joan Coll, entre molts altres, se duen, per exemple, en el tinent coronel de l'Ejército de l'Aire, don Pedro Crespí, que no era solleric, però vivia a sa base i era de Pollença, aquest grup se duen bastant malament amb els ufòlegs de Palma. I això la gent no ho sap, perquè els ufòlegs de Palma havien muntat un ara no me sé el nom de memòria, s'anomena CIBO, que és, un centre d'investigació ufològic balear que també investigaven aquests fenòmens, diferències que la gent de Sollo, i això jo me sent molt identificat, és gent una mica que li agrada experimentar, anar a la muntanya, gravar, són més sensitius, mentre que els de Palma, i per això a Sollo tanta gent va tenir, literalment a Sollo hi havia dues persones mínim que deien que havien estat contactats. De fet, en Joan Coy va tenir dos contactes alienígenes i visions. Mentre que els de Palma no van tenir mai cap visió i no van fotografiar mai cap ovni. I ells anaven en càmeres d'infrarojos. Llavors hi havia aquest pic entre ciutat i poble, perquè els de poble trobaven coses i els de Palma deien que els de Sollo, textualment ho posen en els seus escrits, diuen que els de Sollo mesclaven ufologia amb hipisme i que això era la pitjor combinació del planeta. Ui. I clar, jo estic dins un ambient hippie i en Biel és un tipus molt més analític. Llavors aquí hi ha la nostra diferència.
Clar, jo sent de Palma, clar, evidentment he tingut accés a més eines d'educació que en Guillem, no? Que a Sollo, no sé, tungui. Hi ha instituts a Sollo?
Home...
Sí.
En Guillem és ben jove.
Sí, hi ha institut.
No, és que jo feina de camp... Feina de camp poca. De teoria, molta.
Sí, però... però sí que és vera que li he de donar la raó a en Biel, que l'institut de Sollo... He de dir que l'institut de Sollo és un nivell bastant baix, a nivell de Sollo, comparat amb qualsevol institut.
No, diguis
això. Com pugui ser Son Pax, per exemple. Son Pax, doncs, que està molt més amunt que l'institut de Sollo.
No, però fora bromes. Guillem, tu, quan dius jo vull fer aquest documental, que t'empenya fer-lo? I si vols trobar qualque veritat o qualque evidència científica o senzillament vols estudiar i donar a conèixer aquest fenomen?
He de dir que això sona cliché i li sonaré com si fos un director de cine flipat, però bueno, m'és igual perquè ja estem a la ràdio i ja enganxa en aquest moment. He de dir que aquesta història me va atrapar a mi i no al revés, perquè tot va aparèixer que, no sé si vos en recordeu, potser no, fa 5 anys vaig fer un curtmetratge que anava sobre fenomen ufològic, avistament de 78, i era un curtmetratge de 7 minuts, que era una broma, un fals documental, sobre el fenomen ufològic, i ja està, i no tenia cap importància ni un, i vaig tenir la sort, que va anar molt bé el curtmetratge, va agradar molta gent, i se va fer viral per grup de WhatsApp, perquè aquí dura molt poquet i se pot reenviar com per cadenes, com que va agradar. La sorpresa va ser quan m'ha començat a escriure molta gent desconeguda, dient que tenia més informació, i jo al principi vaig pensar, ai, aquesta gent ufològica està una mica xalada, que veuen ovnis, a mi em porta un pito. Però van ser tan insistents i un dia també va cridar en Ángel Blanco, que és el d'Espacio en Blanco, el programa més escoltat de Ràdio Tres Espanyola, i m'ha convidat com a expert, i jo d'expert no en tenia res.
Programa paranormal, no? Vols dir?
Exactament.
Programa paranormal.
I no sé com, vaig veure que molta gent me donava informació. I vaig dir, bueno, pues, ja que tinc tanta informació, començaré a rascar. I vaig començar a quedar amb una persona, amb una altra, i vaig començar a agafar gustet, i vaig dir... Més enllà de que sigui vera o no sigui vera, jo la passió d'aquesta gent... Mira, hi ha un article que li dediquen a Joan Coy l'any 70, que el periodista diu, potser en Joan Coy no me convenç, però sí que m'entusiasma. I és la frase com a perfecta de no convenceràs, però sí que entusiasmaràs, no? Uh-huh. I això és, per mi és el fenomen. Per en Biel serà una altra cosa totalment diferent. I aquí és la nostra lluita, però està bé que puguem fer feina junts.
La història dels albiraments d'ovnis arreu de les illes sempre ha motivat misteris, enigmes, entusiasme, però tampoc no se n'ha sabut massa més, no? No. Ha quedat en això, no?
Per això
no en descobrim noves coses, per tant... Amb el recull d'aquestes imatges, arxius, document inèdit que estàu fent, fins i tot aquestes fotografies que han dit que la Guàrdia Civil va requisar, heu obert qualque nova línia d'investigació que vos dugui en lloc a qualque cosa novedosa?
Sí, això... Clar, això seria fer spoilers, però tenim...
tenim un poquet, Biel.
Tenim coses. Tenim moltes coses que mos han sorprès. I... que són increïbles, realment increïbles. I jo no sé si...
Guillem, fins a on poden contar, m'ha canviat, no vol contar res.
Clar, bueno, jo no, el que podem dir és que, com que estem a la ràdio, us puc dir que ara mateix us estic ensenyant una prova irrefutable de l'existència extraterrestres, però com que els oients no ho poden veure...
No, ni nosaltres.
S'han de quedar en tot. Què creuen? No. Sí que tenim, això sí que ho podeu afirmar, tenim unes imatges molt xules, que, així com la imatge famosa d'en Joan Coy del 78, era 1 de gener del 78, és una imatge que és molt famosa en emblemàtica, però només tenim... O sigui, només s'ha fet famosa aquesta. I no s'ha fet famosa perquè sigui ni la millor ni la primera. Va ser la primera que va ser famosa. però n'hi ha moltes altres abans i després. El tema que, bueno, passa com la música, passa com les pel·lícules, que com n'hi ha una que se torna emblemàtica i et sequissut per tot. Però nosaltres tenim moltes altres imatges, us podeu imaginar. En Joan Coi i tots els seus amics eren gent insistent. Van estar més de 10 anys anant a la muntanya un pit per setmana en càmeres. Vull dir, al mínim que tinguessin una mica de tiro, més coses tenim. I bueno, després tenim altres materials. Per exemple, tenim... que no és que sigui, és inèdit, perquè la gent se n'ha oblidat, però també tenim programes de ràdio on hi ha gent que crida donant testimonis, que això va passar també en l'any 70 llargs, i clar, gravacions que no... Vull dir, actualment tot se penja a YouTube, tot se penja a xarxes socials, però en aquell moment, des de l'any 70, passava i el que passa desapareix. Tenim la sort que hi ha arxius, hi ha gent que guarda material, perquè sempre a tots els pobles sempre hi ha qualsevol que... il·luminat, o algú li agrada guardar coses, no?
Clar, fet un buidatge. I és buidatge. Com
treure... Claro, treure pols amb molt de material que estava amagat. Llavors, hi ha coses que són sorprenents, hi ha coses que són, literalment ho puc dir, que són gracioses, que estan en el límit del surrealisme. Però, bueno, ja és, també forma part del fenomen. No tothom creu de la mateixa manera, hi ha gent que té molta credibilitat, hi ha gent que jo penso que s'ho està inventant, no? Però aquí també està la gràcia de saber on està el límit.
De fet, ara que mos dius això, mos ha escrit un oient, si voleu, vos posam en contacte amb ella, que diu... Hola, jo vaig veure un ovni a la carretera de Pallansa, Port de Pallansa, l'agost de 1969.
Uau.
Bo, mira... Wow, no sé si molt bé, molt bé.
Vos hem de posar en contacte.
Un altre, sí. També tenim un altre missatge, ara el llegirem perquè hi ha més missatges. Ara en Celestí et llegirà.
Mira que bé.
Per tant, sí. Mostra que...
Hi ha un interès.
Hi ha interès.
Sí, clar que sí. I és vera el que deia en Celestí, que ja no se'n parla. Se'n va xerrar en aquell moment, va ser com una cosa que era bastant comuna, i ara no se'n parla. Per què? És el que intentem descobrir.
Tenim un altre missatge, en un altre sentit. En Josep Lluís Gómez ens diu: no tinc fotos de Solla d'ovnis, però he escrit un llibre de ciència-ficció ambientat a Solla, potser podria haver estat aquest l'ovni. El llibre es diu Una lluna, 12 sols, i es pot trobar a una plataforma on comprar llibres, però si considereu interessant, ho podeu comentar.
També, doncs sí.
Molt bé.
Van pues sortint coses,
Guillem.
Sí, també és de Solla. Sí.
Anem fent crida. No, això és el que dic, Quan jo dic que aquesta història m'ha agafat a mi i no al revés, és precisament per això, perquè una vegada sortís curt, m'ha començat a arribar informació. Mira, fa dos dies mateix m'ha arribat per una persona anònima, m'ha arribat un PDF de 25 pàgines que es diu Apuntes para una historia de la ufología balear, que és un document meravellós, que, bueno, és això, només són 25 pàgines, però tot el que diu és d'en Matías Morell, Ripoll, bueno, un estudiós, i és una meravella. O sigui, que no aturen d'aparèixer coses que el documental pensaven que ja ho sabien tot i no aturen d'arribar noves informacions. Algun dia hauríem de decidir fins on comptar, perquè si no això dona per sèrie de 14 temporades.
Sí, mereixeria en un museu, no? O sigui, Rafa Nadal té un museu. La ufologia a la Serra de Tramuntana n'hauria de tenir un altre. Això és una mica l'objectiu, no?, de reviscolar tot això i que s'acabi...
I clar, has dit abans, que m'ha creat l'atenció, Biel, que hi ha molta cosa que d'arxius que no se poden... que estan... que els de la Guàrdia Civil, vosaltres ja heu pogut tenir accés...
Que no està desclassificat. Que,
sí, hem pogut tenir accés a uns quants, però no sabem encara quins estan requisats i segons quines... Clar, estaven requisats per motius molt diversos. No sempre perquè fossin d'un interès o d'una seguretat nacional, no?, per dir-ho d'alguna manera. Hi havia motius més prosaics. Però tot això, clar, és... Jo no m'ho vull ficar amb líos, amb la Guàrdia Civil.
No, clar que no. No, aquí tampoc.
Ara, clar, jo no vull dir... No, total respecte, per la Guàrdia Civil. Si havia de requisar aquests papers, endavant, però...
Guillem, tu és un material que faràs servir pel teu documental, aquest?
Clar, jo és que tot això va començar, no diré noms, perquè ja veureu el documental i jo no sé fins a quin punt hi ha gent que vol sortir o no sortir. No vull ficar un misticisme de que tinguin por de ser segrestada, sinó perquè hi ha gent que senzillament viu ufologia de forma molt intensa, però no vol que la gent ho sàpiga, perquè és com una... Hi ha gent que ho viu com un plaer culpable, no sé si m'explica. Hi ha molta gent que hi creu, però no vol dir que hi creu, perquè després a vegades les converses se'n van cap a altres bandes. Però ho dic perquè tot això va començar perquè una dona va contactar amb mon pare dient-li que tenia el material que la Guàrdia Civil no havia pogut requisar, perquè, com sabeu, la Guàrdia Civil va anar cercant en Joan Coll en el bar Memphis, i li va demanar amablement que l'acompanyés a casa seva i ensenyés les fotografies. En Joan Coll, pensant que la Guàrdia Civil venia a donar un cop de mà a solucionar el problema, encantadíssim. La sorpresa va ser quan la Guàrdia Civil no venia a solucionar els problemes d'esvirament, sinó que venia a endur-se tota la documentació. Llavors això m'ho fa pensar que, com diuen Don Pedro Crespí, algo cierto debe haber, que ho diu tal qual, alguna cosa hi ha. Ara sabem si són ovnis o són proves militars nord-americanes en aquell moment, no ho sabem. Però d'aquesta informació requisada, evidentment, pot requisar una foto, però no requisar negatius. Llavors nosaltres teníem accés a molt de material que no sabem si està requisat o no. Llavors, clar, jo vull pensar que 40 anys després, si publicam negatius que van estar requisats les fotografies, jo crec que la Guàrdia Civil tampoc m'ho vendrà cercar per això.
Clar, no passau pena si d'aquestes noves fotografies ara siguin requisades.
No, si no hi ha...
Home, jo crec... Vaja, no sé. No sé, aquest país, la democràcia és una mica feble, però espero que no tant.
Clar, la base militar de Puigmajor, per exemple, sempre ha estat envoltada de secretisme.
Sí.
En moltes coses, en moltes qüestions.
Sí, sí. Clar,
I tant.
Evidentment, i hi ha molta relació, no? Molts militars que fem feina allà també han donat testimoni, o gent que passava per allà. Quina relació tenia? No ho sabem encara. Estem fent una feina d'això, d'enganxar un punt amb l'altre per veure a bon mos dur. Però la base de Puigmajor, evidentment, té una importància capital.
En tot plegat.
I en quant ho podrem veure?
És a dir, que sortirà, sí,
quan ho podrem veure? Quan podrem veure tota aquesta història?
Mira, tenim pensat estar durant... No arribem un any gravant coses, entrevistes, imatges d'arxiu, perquè, clar, moltes imatges d'arxiu s'han d'escanejar, s'han de polir, i després hi ha una part molt important que a mi m'ha... És a dir, des d'una cosa que sabíem dels principis, que no volem fer un reportatge, és a dir, no volem gent que xerri càmera i imatge d'arxiu, li volem donar un toc cinematogràfic. Llavors, tot el que sigui imatge amb 8 mil·límetres el volem escanejar, ser fotografi... Per exemple, tenim uns documents preciosos, que això sí que són superinèdits, que és les memòries d'en Joan Coll en tota la seva investigació dels 10 anys, enganxades, escrits, poemes, perquè també escrivia una persona que també escrivia poemes, o més que poemes, pensaments... I és molt interessant, això ho volem mostrar d'una forma...
En Joan, quan va morir, fa molt d'anys?
No.
Va morir, no, l'any 2021 va morir. Diria 2021 o 2020, més o menys. Justament fa res, un mes o dos, quan van començar la investigació, fa un mes que havia mort, malauradament. Va ser una llàstima, perquè bé, segur que tenia coses interessants que contar. Però bueno, també és una forma d'honrar-li sa memòria, perquè, bueno, en Joan Coll, en els seus escrits, un dels seus escrits posa precisament que per favor algú agafi les seves memòries i ets a segresqui, no? I ho he intentat fer això. La resposta és, quan podeu veure aquest documental, que m'estigui allargant com una persiana. Estem gravant durant un any i fent que quedi el millor possible i esperant que a finals de l'any que ve se pugui veure. És a dir, tenim un any i pico per endavant de feina.
Molt bé. I abans, amb aquesta feina, tenim títol ja...
Bueno, tenim un títol que és provisional, que és Avistament, i l'altre és Ovnis Go Home, que és un títol que m'ho agrada molt, perquè va ser unes pintades que van aparèixer a Solla. Tothom els ha vistes, perquè s'han fet bastant famoses. Fins i tot en Joan Miquel Oliver va cantar en el seu concert, perquè a Solla, durant l'any 2020, van aparèixer pintades per tot d'Ovnis Go Home, també van aparèixer d'Ava i de Mosa, no? Va començar a... com que va un ressorgiment després de 40 anys de servidament.
Abans que partiu, tenim un paraulòmetre per vosaltres.
El paraulòmetre.
Molt bé, ara, Guillem Miró, ja per allò, respostes curtes en aquest paraulòmetre que vos farà en Miquel.
Ok.
Endavant.
Crec que és fàcil. La primera pregunta... Heu vist ovnis, vosaltres?
Sí.
Vial diu sí. Que sí.
Jo bé, tan Guillem... curta no m'ho serveix. Jo crec sí. Que jo vull que m'ho expliqui ara.
On, quan, no. Quin dia?
Quants? Enviar les quants?
Quants? Uns quants.
Un quants.
Uns quants. De petit, sí. Quan tenia 5 o 6 anys. Sí.
Guillem, tu?
Jo n'he vist un.
Sí?
Un? A Solla?
Sí. A Solla, sí. A Solla, sí.
Mira. Creus en sa vida extraterrestre?
Totalment. Sí, sí. Més breu, sí.
Guillem?
Clar, han de ser breus.
Sí, Soc agnòstic. Així com no li demanes a qualcú si creu en Déu, jo soc agnòstic.
Però has vist ovnis?
Bueno, però podria estar, podria ser no orgànic.
Un objecte, sí, no?
Sí, sí, sí.
Exacte,
sí,
que són ovnis, recordem que és un objecte
no identificat.
Sí, sí, sí.
Pots a qualsevol
no
cosa.
Exacte.
Una bossa de plàstic que vola i...
Exacte, a 8, per dins.
Per aquesta és un poc més... Si vols adduís un ovni, a quin planeta vos agradaria que portugués?
Fiel, tu?
És complicat, perquè són bastant inhòspits, tots.
Ah, a Venus no.
A Venus no.
Fa moltíssima calor. I hi ha com...
Ja en passam aquí, ja.
Tempestes de...
Ja en passam aquí, de calor.
Sí, no, ja no fa falta que sembla més.
És com brutal. Un estiu allà a Venus és brutal. I no sé qui voldria anar a Venus. A part de Mecano.
Barco a Venus.
Jo me conforme amb anar a la lluna. Uh-huh. A la part oculta, perquè bueno, com a mi hi ha bona música i hi ha formatge.
Bona tria.
Ja està, fins
aquí.
Idò, molta gràcies, Biel Perelló, Guillem Miró, d'aquí un any.
A vosaltres.
Parlem ja del documental, d'acord?
Si mos passa res, ja ho sabeu.
Esperem que no, Biel. Una parlada, Guillem, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Tres radios, cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
I són aquí les nostres Marines, Marina Bennàsser, Marina Huguet, com estàu?
Cansades.
Queda res.
Sí, ja està.
Bé, doncs queda res d'infants, perquè divendres acaben.
No és... Però què passa? Que aquesta darrera setmana és com una espècie de contrarrellotge, perquè han de fer totes aquelles coses que, de més, són escomiats i les coses especials.
Heu d'anar a la mà.
Se condensa ja tot en una setmana. La mà?
Encara no.
Nosaltres a l'escola no anem a la mà.
Nosaltres fa un mes, crec que ja fa un mes. Sí, molt vam avançar. Perquè si no...
Vam avançar bastant.
És que varen dir, clar, és que si no cada any passa el mateix, que coincidim moltes escoles allà mateix, els busos són més que els més
públics.
Sí,
problema.
Nosaltres ho fem un mes i pico, antes ja ho tenim aclarit.
Complicat.
Millor.
Però tenim jet d'aigua. No us preocupeu, que com se banyaran.
Molt bé, Marines. Bé, avui un tema que de cada vegada se'n parla més, no sé si estareu d'acord, són els infants o adolescents que tenen altes capacitats. Començant pel principi, que són altes capacitats. No?
De fet, te reprenc l'anterior. Cada vegada se'n xerra més. Això és un tema que surt molt, en general, quan a les escoles xerren de diagnòstics. Per què? Perquè sempre hi ha allò de escara, tot ho diagnosticam. A veure, és vera que ara se diagnostiquen moltes més característiques que no abans, per una qüestió de que hi ha més eines i més recursos, per tant, també hi ha més consciència... Uh-huh. Però...
I que és important diagnosticar un infant amb altes capacitats.
Sí, però no, no. Fem un gran massa.
Crec que trobaríem professionals que estarien tant en favor com en contra del diagnòstic i sobretot de lo que se mal diu sa etiqueta.
Uh-huh. Clar, això no n'abusam, segon quant.
A veure, jo, per exemple, som molt partidari d'aquests diagnòstics, aquestes etiquetes mal anomenades com deia Marina, mos han de servir una mica com les etiquetes de la roba. És a dir, quan tu te compres una peça nova que tu ja la veus que dius ai, me la podria carregar si no la renc quan toca, el primer que fas és mirar les instruccions de rentat. Llavors, això, per això mos haurien de servir aquests diagnòstics, no? Per saber com encarar i com ajudar a evolucionar en aquell infant. Mm-hmm. Ara, el que no mos hauria de servir és per estigmatitzar.
Clar. Mm. I tenir molt clar també que, com qualsevol altra cosa, no vol dir que sigui per tota sa vida i que s'ha d'anar revisant. Mm-hmm. Perquè el que se necessita en un moment, tu necessita un altre, i és aquell diagnòstic que te pot fer destacar, o per lo contrari, també un moment, amb el pas dels temps i amb la maduració de l'infant, pot canviar.
Clar, perquè això que de s'estima que deu, és a dir, a la classe saben qui són els alumnes que tenen altes capacitats, se diu això? Sí, no?
És a dir, no és que tu comuniquis obertament el diagnòstic, perquè això és informació confidencial, ni d'altes capacitats, ni de cap altre diagnòstic, mm-hmm. Estem xerrant. De totes maneres,
avui parlant d'això,
solen ser condicions que peguen pels ulls, direm.
D'acord.
I també depèn, crec, molt de lo que vol la família, perquè a vegades sí que hi ha famílies que són quin diagnòstic sí que volen activament que tota la comunitat educativa, tots els infants, estiguin assabentats de com funciona la seva criatura. I hi ha famílies, és més trobat amb famílies que diuen, no, jo sí que vull que em facem una xerrada, jo vendré si és necessari i xerram d'estem X, però perquè tothom tingui molt clar de com ho hem de fer.
Uh-huh. A partir de quina edat podem saber si un infant té altes capacitats o no?
És molt complicat.
Clar, aquí anem primer en sa definició.
Sí, anem en sa definició, anem per passes. Dic que els infants o els adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement més elevades a un potencial necessari més elevat que els infants de la seva mateixa edat. Uh-huh. És a dir, que destaquen.
Però no vol dir que traguin més bones notes.
Aquí és que aquí entraríem dins tot el que són idees preconcebudes, uh-huh. que a poc a poc anirem desmuntant, perquè no significa que tinguin més bones notes, però és que sí que significa que per lo que ets a mitjana sobresurten. Encara que això no té per què significar que treguin més bones notes a escola. Mm-hmm. Però clar, sí que hi ha unes àrees concretes, o totes, o unes àrees concretes que sí que sobresurten.
Clar, perquè mm-hmm. pot fer que aquestes altes capacitats provoquin que no profitin, per exemple, sa classe, no? És a dir, que sa matèria els generi avorriment.
Aquí m'aniríem a també una mica el que són els mites. De totes maneres, el que dèiem abans de que cada vegada se'n xerra més i se'n diagnostica mm-hmm. més i tal, la xifra que nosaltres hem trobat és que les altes capacitats, les persones amb altes capacitats, representen aproximadament entre un 4 i un 6% de la població.
Mm-hmm. Però, per exemple, jo me'n recordo quan jo anava a escola, ningú era altes capacitats perquè no...
Perquè no hi havia aquest diagnòstic.
L'etiqueta ha canviat. Llavors,
Aquesta persona és superdotada, però sí. No era exactament el mateix.
Clar, és a dir, dins les altres capacitats poden diferenciar tres categories, diguéssim,
exacte.
No?
Exacte.
La superdotació, però la superdotació representa que aquella persona té unes capacitats que destaquen en totes les àrees de coneixement i d'habilitats que hi ha. Mm-hmm. Llavors, és un crac en tot.
Exacte.
Aquella imatge que nosaltres tenim, no?, de sèries, de pel·lícules, d'una persona que és superintel·ligent, però que no té habilitats socials...
Que és un poc repel·lent...
Això no seria una persona superdotada.
No.
Aquesta seria una persona amb talents complexos.
D'acord,
perquè podrien entrar, per exemple, els Asperger, que és, dins l'espectre de l'autisme n'hi ha un, i segurament m'ho puc equivocar, perquè les coses canvien molt aviat. Però els Asperger sí que entraria una mica més dins aquest tipus Sheldon, mm-hmm. encara que això és un estereotip molt exagerat, mm-hmm. però sí que són aquestes persones que tenen unes capacitats molt, molt altes, molt concretes, però en canvi tenen dificultats a l'hora de socialitzar. En canvi, com deia la Marina, les persones amb altes capacitats o superdotats no tenen per què tenir dificultats a nivell social. I així com la Marina ha dit, per exemple, que les persones superdotades o superdotació està a tots els nivells, dins dels infants amb altes capacitats trobaríem un altre que són els talents o talentoses, que són infants o persones que destaquen en àrees concretes.
És típic que ets superbon en matemàtiques.
És que en art, en música...
Clar, també.
Sí, sí,
clar,
sí.
Perquè també altes capacitats també som... destaquen en l'expressió artística, no només en les coses més acadèmiques.
Exacte. I també hi ha un altre tema que just en xerràvem abans d'entrar, que moltes vegades... hi ha diagnòstics que coexisteixen, perquè hi pot haver una persona amb altes capacitats però que també tingui un TDAH o que tingui... o que sigui TEA.
Sí, una dislèxia.
O una dislèxia. Uh-huh. Hi ha moltes coses que poden coexistir. I també a l'hora de diagnosticar, que després ja en xerrarem, han d'anar en verment perquè hi ha vegades que homes poden passar de prest a diagnosticar i això pot conduir a que hi hagi fals positius o fals... negatius, perquè a infantil és molt difícil que se diagnostiquin
altes capacitats.
A infantil en general és molt difícil que se diagnostiqui en general. Perquè ho han de tenir superclar per poder passar unes proves concretes que no passen ser mestres, tampoc.
Clar, hem dit abans que dins les altres capacitats hi havia com a tres categories, llavors han xerrat de superdotació, han xerrat de persones talentoses, llavors hi hauria la precocitat. Que mos trobaríem infantil? Segurament estarien xerrant de precocitat. Per què? Perquè la precocitat no és una condició cognitiva, sinó que fa referència en el moment madurativo. Un infant que comença a xerrar prestíssim,
o
que tu dius,
escriure,
tens els veïnats que tenen la mateixa edat, que no diuen res, i aquest infant ja t'està fent frases, això és precocitat. Però no vol dir que després segueixi. Després arribarà un moment que madurativament tothom s'anivellarà. Llavors, aquesta precocitat que tenia ja desapareix, que és el que deia la Marina abans. Això després s'hauria d'anar revisant. Igual que dins xerrar, hi haurà infants que se posaran a caminar en 9 mesos que quasi ja corren, quan en tens d'altres que quasi no van ni de moix. Llavors, van molt més endavant de lo que els hi tocaria per edat, però després, així com va passant els temps, s'anivellen i quan tenen 5-6 anys fan lo mateix que la resta de companys de seva edat.
En el punt oposat trobem els infants en retard maduratiu, que són exactament el contrari, que són infants que per el que els tocaria fer per edat no estan en aquell moment, però que normalment això se va revisant i a poc, així com passes temps, arriben a adquirir les mateixes capacitats, diguéssim.
Les mateixes fites,
això, que els altres infants. Per això infantil són més partidaris de donar temps a que els processos maduratius segueixin aquest seu curs i anar revisant. Per això infantil és molt difícil que se diagnostiquin qualsevol cosa, no sé que sigui un cas de manual.
Per tant, ja anem a primària.
Habitualment sí, com deia la Marina, després hi ha casos que destaquen moltíssim i que sí que ja, encara que estiguéssim infantils, se revisarien. A mode de resum, tenim persones en superdotació, destaquen moltíssim amb tot, persones talentoses, una llista de talents simples podrien ser social, musical, motriu, verbal, matemàtic, lògic, creatiu... I quan combinam aquests, tindríem els talents complexos, per exemple, el talent acadèmic. Qualcú que treu unes notasses perquè a l'hora d'encarar el que és la seva instrucció acadèmica, té totes les capacitats que l'ajuden molt, no?
I vosaltres ho notau, ser mestres?
És que t'ho repetim, és entre un 4 i un 6%. És que imagineu-vos, això és poquíssim.
És una persona a cada classe.
Si arriba. Nosaltres sí que notem, puntura, que hi ha infants...
No hi ha ni una persona a cada classe.
Clar, entre un 4 i un 6%. Nosaltres no tenim classe de 100, gràcies a Déu.
Clar. Sí que podem trobar que hi ha infants que diuen, ui, aquells, pues, hi haurem de tenir un ull damunt. Ja hi ha hagut algun infant que sí que he apuntat quan passava primària, tenia un ull damunt perquè per el que està fent infantil, el que està fent és de primer o de segon de primària i estem a 5 anys, per tant, estaria bé que ho miràssim, puntura no, però una altra capacitat per tenir-ho en compte.
A cada classe, vull dir, a cada franja de grups.
Segueixen sent un tant per cent molt petit, un 4 i un 6% és molt poc.
També heu de pensar que quan estem xerrant de la necessitat de fer un diagnòstic és perquè aquesta condició està afectant en el seu dia a dia. Si aquest infant està fent la seva vida sense cap necessitat ni cap dificultat, endavant i que vagi fent. Amb el cas de les altres capacitats i en qualsevol altre. Ara, quan interfereix...
Quan vols que
aquesta condició
el nen no està motivat...
Exacte.
Veu que ja ho sap fer la primera i se desmotiva.
Que aquí entraria el que deia abans en Celestí d'aquest avorriment que pot dur a la desmotivació, a la desconnexió...
Aquesta falta d'aprofitament de la classe.
I aquí sí que necessitaríem intervenir.
Per això sí que hi ha classes de reforç per a aquestes persones. Digue-li reforç, digue-li classes.
No sé sí, hi ha diverses maneres d'intervenir. O sigui, que crec que la persona que abraçà més tot és que dins la mateixa aula se faci una adaptació curricular, així com se fa per infants en retard madurtiu, on és, se fan adaptacions curriculars, fan una adaptació curricular per aquest infant, perquè el currículum, així com l'estem transmetent, doncs estiguin en el seu nivell. Que per ell sigui un repte i que, per el que hem dit, que pugui aprofitar, però prioritzam que se quedi dins l'aula. Després sí que hi ha, com en un cas extrem, seria passar, igual que els infants que necessiten fer permanència un any més,
hi ha infants
que necessiten passar-los un curs.
Que això abans se feia molt, ara ja no se fa tant.
No, perquè se prevaleix el seu grup social i que estiguin infants que estiguin en el seu mateix nivell evolutiu, a nivell madurativ, perquè són infants que a puntura tenen moltes facilitats, segons quines àrees, però segueix sent un infant de 12 anys. Uh-huh. Quin interès o quines coses en comú pot tenir un infant de 12 anys amb un infant de 16? És molt exagerat, ja sé que ho he fet molt exagerat, però posem-nos en revés, un nen de 6 anys que acaba de començar primer de primària, que el passes a un quart, o el passes a un segon, a un primer. N'he passat.
Sí, en principi, el que se fa és avançar.
Ho he fet un poc exagerat.
Poden avançar un curs de primària i un curs de secundària.
Però
posar-ho
molt
que repetir.
Avançat, perquè això és el típic que veuen a les pel·lícules, no? Què passa entre... No té cap sentit.
Clar, llavors és en aquest cas el que deia Anna Marina. Se valoraria molt si madurativament i socialment aquest avançar un curs li seria realment un profit i un benefici o no. Però, com deia Marina, el tema de que hi hagi classes avançades i de més, no només se prioritza l'enriquiment a dins l'aula per qüestions de mantenir el grup i de més, sinó també moltes vegades per una qüestió de recursos. És vera que hi ha centres molt grossos amb molt de personal en els que sí que se poden oferir com unes classes més avançades, o uns tallers, o uns grups. Llavors, se fan aquests grupets, que no vol dir que tota la gent que hi vagi tingui altes capacitats. Senzillament podria ser qualcú pues, que té més interès, que s'hi ha esforçat més, que una cosa que li crida més atenció. I sí que se fan grupets més reduïts amb un nivell més avançat. Però clar, no I oblidem que hem de donar resposta a tots els nivells clar. Que hi ha dins l'aula. Des de la persona que va a un nivell més baix fins a aquestes persones amb altes capacitats o talents que necessiten un enriquiment perquè necessiten anar una passeta més endavant.
Uh-huh. Però clar, normalment estan dins el seu grup, però pentura, una hora a la setmana fan un taller de no sé què.
Sí, ja no només això, sinó que exactament les mateixes activitats o les mateixes propostes que prepares per tot el grup, en aquella persona se li demana una miqueta més. Se li demana que pensi una mica més enllà, que trobi una manera diferent de fer-ho, que explori una mica més a fons.
Mm-hmm. És que una mateixa activitat se pot fer en diferents graus de dificultat.
Clar.
I això és el que s'intenta fer. Igualment, el que hem xerrat abans, hi ha molt de mites al voltant de
això, vinga.
Anem
a desmuntar.
Vinga, sí.
Primer mite. S'ha de ser ric per tenir altes capacitats.
Mira, aquí eres el primer. Doncs no, perquè diuen que sol ser de classe mitjana alta. No és vera. Les altes capacitats atreveixen totes les... diferents estats socials, i tant poden ser de classe mitjana alta, baixa, el que sigui. N'hi ha per tot.
És a dir, primer mite desmuntat.
Primer mite desmuntat. El segon mite seria que té un coeficient intel·lectual més alt. Doncs tampoc. No té per què.
Perquè no
hi ha molts
factors. Factor.
Hi ha altres factors, com ambientals i contextuals, que són els que poden facilitar o donar cap a aquestes altes capacitats.
Uh-huh. Presenta superioritat física o al revés? Bueno, anem a l'altre extrem, no? Això que veiem d'aquell tirilles representat en Enxel de Big Bang Theory.
Sí, que tot li va superbé, però la gimnàsia fatal.
No, vull dir, perquè en principi, com hem dit, si és una persona en superdotació, està dins aquest nivell en general. Tampoc no vol dir que hagi de ser musculman en versió masculina ni femenina.
Mm-hmm. Sí, però sí que té habilitats també esportives.
Sí, però no necessàriament relacionades amb la superioritat física.
No.
L'habilitat motriu la pot tenir, però no vol dir que físicament destaqui.
Mm-hmm. Exacte. El que dèiem abans, que aquesta superdotació que és innata, ja ho han dit que això que no, que la biologia és una part important, però després el context i el desenvolupament d'aquest infant de les seves capacitats farà el que marqui un poc la diferència, no?
Uh-huh. I una que mos encanta, que ja venia relacionada amb el que hem dit abans, sol ser excessivament seriós o amb poc sentit de l'humor.
Ai.
Desenganyeu-vos perquè una persona superdotada precisament té un sentit de l'humor molt més avançat que tots nosaltres.
Exacte. I ja per anar aquí abans, dir que destaquen totes les sèries curriculars i que, per tant, està acostumbrat a avorrir-se. I tant pot ser que sí, tant pot ser que no. Hi pot haver infants que, per el que hem dit, destaquen molt i se poden avorrir amb els continguts, i però hi ha infants que no tenen per què, no tenen per què no, avorrir-se. I tampoc no tenen estímuls i tampoc no tenen per què destacar totes les sèries curriculars. Algunes sí, algunes no. Però no són un 10 en totes les, en totes les àrees. No té per què.
I no vos equivoqueu, no perquè els hi poseu música clàssica acabaran sent superdotats.
Sí, acabem amb un Mozart. Mozart era altes capacitats.
Ell sí, justament. Sí.
Ai, Marina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Important aquest punt d'avui, perquè està bé saber que és...
Sobretot quedeu-vos en sedat, entre un 4 i un 6%.
No som tants, entre
nosaltres. No som tots.
Cal de Zufos.
Gràcies, fins la setmana que
gràcies,
ve.
Gràcies,
adéu, estimats.
Recte final amb els infants.
I de tres ràdios, participació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Va, acabam aquest programa amb la nostra píndola musical, avui dedicada a un festival de música, Miquel, que és el Monterrey Pop.
Així és. Avui toca fer un viatge sonor fins als Estats Units, més concretament fins a Monterrey, a Califòrnia, perquè tal dia com avui, però del 1967, començava el que seria el primer gran festival de rock a l'aire lliure. És el Monterrey Pop, un esdeveniment que va marcar un abans i un després en el món de la música en directe. Aquest festival va ser creat pel productor musical Lou Adler, el publicista Derek Taylor i en John Phillips, de Mamas and the Papas, que escoltant de fons amb aquesta California Dreaming. Però també hi varen actuar altres grups ben coneguts en aquella època, com The Who, Simon & Garfunkel o el Jefferson Airplane. When the truth is found to be aquest Monterrey Pop va arribar en plena guerra de Vietnam i durant el naixement també del moviment hippie. La música era tractada com una eina que podia ajudar als canvis polítics i socials i també a la llibertat de les persones. Una de les actuacions més destacades d'aquell any va ser la d'Otis Redding, qui per primera vegada actuava davant un públic majoritàriament blanc. I aquest, per cert, va ser un dels seus darrers concerts, ja que el desembre d'aquell any va morir en un accident d'avió. perquè vos em faceu una idea de com era aquest festival. Tots els grups Manco Uni actuaren de manera gratuïta. Les entrades costaven manco de $7. No se sap ni quanta gent hi havia, perquè diuen que recinte hi cabien 8.000 persones, però que fora n'hi van quedar moltíssims de milers més. I hi va haver lloc perquè hi tocassin artistes en aquell moment emergents, ara conegudíssims, com Janis Joplin o en Jimi Hendrix. I aquest darrer, per cert, mos va deixar una imatge fantàstica, perquè va acabar el concert prenent foc a la seva guitarra.
Home, fantàstica si no estimava molt aquella guitarra, perquè... No,
devia tenir dos més per comprar-ne una altra.
Sí, aquí va foradar Sòtil, d'allà de Sgt. Pepper's, i allà sí, sí, la va cremar. Sí, mm. Feia aquestes coses.
Va deixar una foto fantàstica.
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Per la història. Sí, sí. Això sí, com sí, aquest festival en Monterrey Pop que avui ens ha ocupat en aquest tram final del programa, que vam resolent la pregunta del dia. Teníem un poema i hem de saber de qui és, Celestí.
Sí, era de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera, o de Maria Antònia i Salvar.
I la resposta correcta, efectivament, era Miquel Costa
i Llobera. Que pràcticament tothom ha encertat, no?
Sí, la veritat que un 70% dels nostres oients han sabut la resposta. La dolça és la calma del Gorg Blau. Aquest poema es titula El Gorg Blau, i avui hem dedicat el programa i la pregunta en aquest Gorg, que també doncs, ha tingut relació després amb els avistaments d'ovnis i aquest documental que s'està preparant. Així que, amb tot això, gràcies Toni Cardell, Miquel Jung, Celestí Oliver.
Fins demà.
Tornem demà. Gràcies.